Yo ni en el...
I a les històries de la ràdio hi tenim el responsable de que cada setmana, cada dimarts, ens en expliqui una del que passava durant l'any. Més una, no, més d'una, perquè esclar, amb una història no en faríem prou, perquè durant l'any passen moltes i moltes coses i per això aquests anys es van allargant, perquè en un dia necessitaríem moltes i moltes hores per explicar tot el que passava. Paquito Torres, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia, que no falti l'alegria.
Això mateix.
Molt bé, doncs continuem a l'any 89, que han passat moltes coses, i també recordem coses que han passat ja fa poc.
Sí, la setmana passada. Hem de parlar de l'Enrique Castro Quini.
El Brujo.
El Brujo. Mentre estava veient el partit de futbol del Girona contra el Celta, el dimarts passat, doncs la tele diu que la mort sobtada d'Enrique Castro Quini va ser una sorpresa, una notícia no esperada. En Quini havia sortit de casa seva a passejar com cada nit i de sobte li va vindre un infart de miocard i va morir. No van poder salvar-lo.
68 anys.
68 anys. A causa d'un infart, el jugador havia jugat amb l'Sporting de Gijón, fins als 30 anys, i a partir dels 30 anys va fitxar pel Barça durant 4 temporades.
Bueno, el Barça feia temps que li anava al darrere, per això.
I anaven al darrere. Com en aquell temps hi havia la clàusula de retenció, no sé ara com és...
És de rescissió, tu de pagues rescissió, i abans havia d'estar un temps...
No, abans el jugador volia marxar, però el club podia dir no, tu te quedes aquí una temporada més i una temporada més, i així va estar. Fins que el Gijón va baixar a segona divisió, i en Quini li diria, bueno, deixa'm marxar al Barça. I el Barça va pagar un bon...
Perquè si no haguessin tingut en Quini a l'edat quasi de 25 anys, si les coses haguessin anat com volia el Barça, no?
No, es va vindre la temporada 1980-81 i escoltarem un dels seus gols, concretament el partit del Barça-Hèrcules, Barça 6, Hèrcules 0, en Quini va marcar dos gols i escoltarem l'últim, el quart gol. Escoltem-lo.
Juga la pilota Quini, Quini puja cap l'atac, intenta xutar lluny, xuta Quini, i la pilota l'ha pogut enviar a corna Sala en una excel·lent intervenció. Ha xutat des de molt lluny Quini, el públic l'aplaudeix, i Sala envia la pilota a corna.
El blando del portero este que no para la pilota.
Minut 38 de la primera part. Picarà el corna al Barça, cosa que fa en aquest moment Esteban, que dintre l'àrea toca amb el cap a l'Eixanco, arriba a l'esfèrica Simonsen s'atura dintre l'àrea, centra amb el peu dret, remata Quini, gol! Ha marcat Quini el quart gol. Simonsen ha fet una jugada molt bonica a l'esquerra, ha rebut, ha centrat amb el peu dret, i al minut 38 i mig, després de que Simonsen s'entrés, Quini ha aconseguit de cap el quart gol del Barça.
Era un gran rematador de camp.
Sí, tenia una potència a l'hora de rematar de cap, quasi igual que la com xutava amb el peu. Això sempre és reconegut per els que van jugar amb ell i pels porters que el van patir.
Inclús va jugar amb Maradona. Me recordo un dels gols que va marcar en Quini, que Maradona li va fer un passejar del camp del terreny del Barça, si jugava al Barça. En Quini l'agafa passant la línia central, regateja el defensa que tenia i quan surt el porter li fot per sobre. Tenia això de marcar gols, era el seu.
Sí, sí. I després hi ha un gol, que no sé si és el Rayo Vallecano o l'Elx, no sé quin és, que quasi sense angle, quasi amb un cantó, que la fa entrar quan ningú s'ho esperava i també fa un gol així amb el peu, que és impressionant, que és un dels gols que es va passar, com se'n va parlar quasi totes les emissores, tant de ràdio com de televisió i en reportatges que es feien de Quini, doncs aquest gol surt, perquè és impressionant aquest gol, quasi com el d'en Cruyff que li fan en Reina, doncs el Quini també en fa un, bueno, que si dius allà és impossible que pugui entrar.
Doncs aquest partit Barça-Hèrcules va ser... acabo unes quantes hores...
Del segrest.
Del segrest. O sigui, des del dia 1 de març fins al dia 25 va estar segrestat en un garatge a Saragossa, en un soterrani, I el dia 25 recordo que jo estava en el bar Peggy veient el partit internacional d'Inglaterra-Espanya, que Espanya va guanyar 1-2, i allà van dir la notícia de lliberació d'en Quini. Hem de dir que dies més tard en Quini va vindre a l'Escala a fer un homenatge al voltant de Setmana Santa i va jugar a l'Escala contra el Barça. Regals, detalls per en Quini. I en Quini es va mudar amb l'equip del Barça, però no va jugar al partit, no estava en condicions. I es va fer unes fotos amb l'equip del Barça, hi havia en Carrasco, hi havia en Reixac, hi havia en Subiria, i per part de l'Escala, i el resultat era el de menys.
Bueno, els resultats amb el Barça eren escandalosos. Amb la...
era el de menys. El detall era l'homenatge a Manquini. L'Escala va perdre per 7-1. Va haver-hi 4.000 espectadors.
Sí, no, hi era. Aquell partit hi era, i esclar, és d'aquells que el camp fa goig, perquè és el camp d'aquí, el Miramar, d'aquí de la Camí Ample, que, bueno, de fet, estava rebentat, ja, penso que ja no hi havia ningú més, perquè el camp era petitet i tampoc podia entrar més.
Hem de dir que de les històries de la ràdio, en el capítol 46 del dia 2 de febrer de 2016, es va fer un especial sobre els secrets d'en Quini. El dia 24 de gener del 82, en Quini va marcar el gol 3.000 de la Lliga del Futbol Club Barcelona. Davant, aquest gol es va marcar davant del Castelló. En Quini es podia parlar hores i hores i no ens cansaríem mai. En el Camp Nou, diumenge passat, va haver-hi un minut de silenci molt emotiu. Molt emotiu, un silenci sepulcral, perquè en Quini era molt estimat, anava on anava.
Per tot arreu, per tots els camps, el rebien bé.
Era un home, inclús en una final de Copa del Rei, que va guanyar el Barça per 3-1 contra l'Esporte de Gijón, i que en Quini va marcar un gol contra el seu germà. El seu germà es va morir ofegat per salvar dos nens.
Recomano tot el que n'hagi vist, que es pot trobar, sobretot a la web de TV3, la pel·lícula que es va passar el dia que va fer homenatge, i després no sé si a YouTube es podia trobar...
Aquest relat.
Aquest, que parla de moltes coses. Una de les coses és com ell va a la platja acompanyat amb un dels guàrdies civils que va intentar reanimar el seu germà, com li explica, doncs com va anar. Hi ha una placa inclús a la platja de reconeixement del que va fer el seu germà. I també com ell va en el lloc on el van segrestar, que allà hi ha un grup de música rock, pop, que allà estan ensejant i són aquells, doncs, que l'ensenyen allà on ell va estar segrestat. Ell, doncs, que no hi havia estat mai des de... I, clar, hi ha una trampilla d'on el van baixar. Sí. I per què va baixar? Diu, sí, tant. I perquè ell va baixar i el policia s'hi va tirar-hi. El policia que el va anar...
Ell tot espantat,
Sí, ell estava espantat. Doncs està molt bé i explica, doncs, moltes anècdotes, històries i coses de la seva vida, que és impressionant.
Bé, continuem. El dia 26 d'abril de 88, parlem de futbol. Hi ha una fe de rates. En el capítol passat del dia 20 de febrer vaig dir que Espanya havia perdut davant Malta per 2-0. Te recordes?
No, perquè no hi era la setmana passada.
No, el dia 20 de febrer.
Ah, 20 de febrer. 20 de febrer, 20 de febrer, 20 de febrer. Sí que hi era, jo.
Sí que hi era.
Sí que hi era. No hi vaig ser-hi la setmana passada.
I em vaig equivocar, que vaig dir Malta 2, Espanya 0. Doncs no. Espanya va perdre contra Eire, República d'Irlanda, per 1-0.
Pot passar que perdre contra Malta, però seria molt difícil, eh? Hauria de ser quasi jugar amb infantils, per perdre amb Malta.
Però passant datos i estadístiques de la selecció, vas dir, Paco, t'has passat aquí, eh? T'has equivocat. En el pròxim programa rectifica, perquè algun ullet no pot estar... Tu, en Paco s'ha equivocat, eh?
Bueno, sempre tenim tots els mitjans oberts perquè, doncs, et facin arribar el que ha passat, i nosaltres, doncs, molt bé, com han fet amb... Aquí tot és rectificar i també dir-ho, que el programa aquell va passar això, el que pot passar, perquè estàs remenant tant de números i tantes dades que sempre alguna se pot passar. O se pot canviar. No?
Aquest partit es va jugar a Dublín i era corresponent a la classificació per al Mundial d'Itàlia, i això sí, va perdre aquest partit, i és el primer partit que va perdre amb el sentit seleccionador en Luis Suárez. La classificació en aquell moment estava encapçalada per Espanya amb 10 punts, segon Hongria 5 punts, Irlanda del Nord 5 punts també, Eire, 4 punts, i Malta, 2 punts. Mm-hmm. I el dia 28 d'abril, què passa? Aniversari de la ràdio a l'Escala.
Què me dius ara? No pot passar.
Sí, home.
Sí?
Aquell dia jo vaig escoltar ràdio a l'Escala, des d'un carrer, carrer Preixal.
Està bé, està bé, està bé. No sabia, no sabia.
I des d'aquell, mira, 5 anys portaven en antena, i hem d'escoltar alguns programes que es feien a l'any 1989. Escoltem unes faltes d'algun programa i alguna falta de ràdio a l'Escala.
Vinga, primer, quina vols? Tu et demanes...
Jo falca de ràdio a l'Escala.
No? Falca de ràdio a l'Escala, vinga.
Felicitat per tothom i un any 1991 amb molta música, informació i alegria.
Molt bé, aquí és una falca.
Llavors ve el vent.
El vent.
El número 2.
El número 2, sí senyor. Molt bé. Perfecto.
El vent. Programa sense propòsits al servei de la poesia i la música catalanes.
Cada dimarts, de 10 a 11 del vespre, estarem amb vosaltres. Amb poetes i cantants.
Entrevistes amb artistes.
Poesia viva. Poetes escalencs ignorats. Noticiari.
I el concurs, si l'encerto, l'endevino. Amb premis pels guanyadors.
El vent que el feia...
En Ramon Manent.
En Ramon Manent.
Sí, va entrar a la ràdio en aquell temps i va ser locutor durant bastants anys. Uh-huh. Llavors hi havia un altre programa, Xirinola.
Doncs vinga, anem a fer Xirinola. Anem a fer Xirinola, la posem aquí i vinga.
Perquè coneguis la ràdio...
Xirinola.
Un programa en lloc de cançons pensat perquè siguis tu mateix qui fa la ràdio.
Xirinola.
Dimarts i dijous de 10 a 11 del matí.
Aquest era el programa, ha de dir que són àudios vells,
vells,
gravats, no sé si eren en cinta de caset o en magnetofon.
Cinta de caset.
Passar-los, després això perd, molts anys va perdent un xic de qualitat. Per això demanem disculpes, perquè no s'acaben d'entendre bé, però bé, més o menys alguna cosa agafem. I és curiós perquè la sintonia del vent durava quasi un minut i mig, déu-n'hi-do, un minut i mig de sintonia, que sempre ho hem dit, eren molt llargues les sintonies. Aquesta no, a veure, el Xirinola, 24 segons, més o menys està bé. Vinga, continuem.
Llavors hi havia un programa de 8 a 9 cada dia.
De 8 a 9 cada dia, sí senyor.
Hola,
hola. De 8 a 9, on va quedar? Doncs era aquest, més o menys no l'hem entès gaire, però era de 8 a 9 cada dia.
I a tot jazz...
A tot jazz...
A tot jazz. Una hora de jazz a tot gas a Ràdio L'Escala. Cada divendres a les 10 del matí.
Atenció que ha dit... Espera, deixa'm tornar. Divendres a les 10
del
matí.
Una hora de jazz a tot gas a Ràdio L'Escala. Cada divendres a les
10
del matí.
Divendres a les
10
del matí, jazz.
No, això no és molt raro.
Es passa una hora de jazz, però bé. Cadascú suposa llibre de buscar.
Ara, el jazz es pot escoltar a qualsevol hora.
Sí, es pot escoltar.
Ara l'ideal és escoltar a la tarda. I
jo, més o menys, seria el que dius tu, hora de tarda, no?
Com aquí ho fem a les 3.
Sí, 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 és una bona hora, em penso que és una bona hora de jazz. Però m'agrada això, jazz a tot gas. Està bé, està bé.
I ara escoltem una falca de Ràdio a l'Escala, de Ramon Manent.
Que és aquesta la que t'he posat primer, però bé, si vols la tornem a repetir. Vinga.
Molta felicitat per tothom. I un any 1991 amb molta música, informació i alegria.
Aquesta és la falca que diu falca de Ràdio L'Escala, Ramon Manent. No sé si era aquesta o...
No, bueno, és igual. Ara ve una mica de propaganda, publicitat, amb unes barques publicitàries d'aquell temps. Fotos Gildo.
Fantàstiques fotos, un mes en una hora, un mes en un moment,
un desrevelat. A Fotos Gildo, carrer del Mar número 11, han revelat de rodats en una hora sistema professional.
Un mes en una hora,
recorda, Fotos Gildo.
I tenim una drogueria, Can Guillot.
Davant per davant, quasi, eh?
Som una botiga amb molts recursos. Drogueria i perfumeria, Guillot. Un nou món dins aquest terreny. Drogueria i perfumeria, Guillot, al carrer del Mar número 6, amb telèfon 770486.
En aquella època encara no hi havia el 972 al davant.
I tenim una joieria, Susana Alonso.
T'agrada que et recordin? T'agrada valorar el que estimes? Si és així, ves a joieria diferent Susana Alonso, on l'or i la plata prenen forma. Joieria diferent Susana Alonso, al carrer Maranges, número 19.
En aquell temps hi havia bastanta publicitat aquí a Ràdio
L'Escola. Sí. En una època hi havia anuncis tot curiosos, sobretot en Fotos Gildo, començant cantant, perquè ara ja quasi no se'n fan d'anuncis així que es canten.
Llavors, Pizzeria al Port.
Pizzeria al Port, molt bé.
Pizzeria al Port obre de nou les seves portes aquest divendres, dia 10 de març. Pizzeria al Port us ofereix les seves pizzas i especialitats en cuina italiana.
Sí, això és començar la temporada de 1989.
Mm-hmm.
Bueno, ara seguim amb les històries de la ràdio. El dia 29 d'abril, els Premis Òscar del cinema de 1989. La 61a edició dels Premis Òscar va tindre lloc en el Cine Cívic Auditorium de Los Angeles.
A l'abril, ja has dit?
Sí, a l'abril.
Que tard, que l'han fet aquell.
Sí, que ell es va fer tard.
Perquè ara...
Jo m'estrenava molt, però vaig buscar... O sigui, aquí tinc el Wikipedia,
uh-huh,
i ho posa aquí. Uh-huh. 29 d'abril de 89.
Carai.
Uh-huh. La millor pel·lícula va ser Rayman. El millor actor, Dusty Hoffman, de la pel·lícula Rayman.
I el protagonista.
I el millor actriu, Jodie Foster, de la pel·lícula The Accused. El millor pel·lícula estrangera, Pele el Conquistador. També estava denominada Mujeres de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar.
Almodóvar.
I entrem al mes de maig. El dia 3 de maig... Futbol, un partit de futbol, la final de la Copa de la UEFA, partit d'anada, disputat a Sao Paulo de Nàpols, amb 83.000 espectadors, Nàpols 2, VFB de Stuttgart 1. I el mateix dia, Festival d'Eurovisió 1989, la 34a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió, es va celebrar el 6 de maig del 89 a Lausana, Suïssa. Els presentadors van ser Lolita Morena i Jacques de Senó. Espanya va ser representada per la cantant Nina amb la cançó Nacida para Amar, que va quedar en sisena posició amb 88 punts. Escoltem-la.
Doncs no te podem escoltar perquè és que no la tinc. No la tinc en tots els àudios que m'has passat, no tinc cançons de la Nina.
Bueno, pues, i la tercera posició...
No tinc cap àudio de cançons.
El que tindràs són àudios de música d'orquestra.
Ah, sí, espera, que la tenim aquí en el... Esclar, jo buscava els àudios que me passes. No, sí, i tant. El Nacida para Amar, sí que la tinguen aquí, tant.
Sigue igual, cierra los ojos.
I en tercera posició va quedar Dinamarca en Pintamos la ciutat de rojo, interpretada per Peter Kaiser, en 111 punts.
Aviam, sí.
Ja, jeg kender jo turen, det er klart, du ved det godt, men glem det et sekund, lad
Joan, em penso que no hi ha temps per donar més música del Festival d'Eurovisió.
No, 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 si, cas, si te sembla bé, tornem a repetir la setmana que ve, comencem una altra vegada les cançons, perquè ja em pensava que els teníem una banda i resulta que els teníem amb una altra, així que els podem reproduir. Si et sembla, doncs bé, comencem la setmana que ve parlant de Festival d'Eurovisió.
El Festival d'Eurovisió i posarem música orquestral de cançons conegudes.
Exacte.
Bé, amics, que feu un bon dinar i a l'hora de menjar-lo, bon profit i fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve. Allò que comença... I ho deixem aquí, com deia, ho deixem aquí, les històries de la ràdio, aquest recorregut que fem per món del ràdio des dels seus inicis fins a l'actualitat, any per any, i les coses que passaven aquell any. Avui, doncs, en Quini com a protagonista, aquestes falques que han recordat que s'escoltaven doncs, aquell any a l'emissora de